Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios, Barcelona. Comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Gargots. Benvingudes de nou a Gargots, un podcast sobre processos creatius de Ràdio Fabra. Després d'un primer capítol en el que vam explorar la inspiració com a espurna inicial o moment zero de qualsevol creació, avui us venim a parlar del segon esglaó, l'aterratge de les idees, una mica com abonar el terreny abans de sembrar. Però abans d'arrencar i d'entrar en matèria, Martí i Natàlia, com esteu?
Pues...
Estem...
Bé?
Estem bé. Jo avui he anat al dentista.
Wow.
I patia molt perquè m'han posat un, com es diu, una anestèsia d'aquestes que no et fa res, però és com que tu et sents tot això molt inflat i com que no puguis parlar.
De moment veig bona dicció, no hi ha una
però...
dificultat.
Bueno, de moment bona dicció, perquè a més després del primer capítol no, hem mastegat
molt. Sí, potser era molt repte que de repente tu arribes sense poder parlar.
Sí, potser no era el dia encara.
No,
tot arribarà.
Deixem per al tercer.
Si ens hi podem estalviar, millor. Sí. Però sí, hem rebut també com feedbacks, no? del primer capítol i ens fa molta il·lusió, perquè llavors hem detectat coses que podem millorar, no?
Sí.
Que això sempre, doncs, en constant, en permanent canvi. Però, bueno, que això ho fem per passar-nos-ho bé, no?
Sí, i ja les anirem integrant poc a... Deixem els reptes per la segona temporada,
clar,
no? Si me la volen donar, ok.
Ideal.
Sí. I si encara ens escolteu, bueno, vull dir que si encara esteu allà, més feedback serà molt benvingut. Estimada, estimat oient, oienta.
Gargota.
Vinga, si us sembla, abans de que ningú se'n penedisca d'haver-nos deixat fer este segon capítol, donem pas a la tertúlia. Què mos portes avui, Natàlia?
Val, doncs aviam què us porto. La vostra repipi de confiança us porta, doncs, això, no? Que al capítol anterior vam parlar de la inspiració, no? Aquella espurna, aquell moment aha. Avui, doncs, toquem una fase més silenciosa, més llarga, a vegades invisible o invisibilitzada, però bàsica en tota creació. És la fase de preparació, la preparazione. Aquell moment en què sents que no estàs creant res, però certament doncs, ho estàs creant tot un temps, on no hi ha resultats clars, però sí una intensa activitat interna. Llavors, volíem parlar d'aquesta fase, no? L'esforç en aquesta fase es concentra en observar, escoltar, llegir, investigar, fer-se preguntes, remirar, i no menys important, però també doncs, viure, no? Seria equiparable una mica a quan sembres una llavor, no? Sembres una llavor, la cuides, no? I pots dir, aquí no s'hi veu res, però saps que sota terra doncs, comencen a passar coses. I tu vas regant sense saber exactament quan sortirà el primer brot, ni com serà, ni res. Val. Segueixo una mica amb una cosa que ara direu, això potser no té res a veure, però ja ho anirem connectant, val?
Així.
Val. Sabíeu que el nostre cervell no madura del tot fins passats els 25 anys? Vale, doncs això és així. Gràcies per...
Jo,
silenci.
No, estava pensant que ja en tinc 33. Bueno, 32, 32. I
aquí no madura mai,
no
també.
No sabem en quina fase de maduració està.
Yeah.
Però potser sí més avançada que els 25. Jo és que necessitava molta ajuda per a decidir-ho tot al batxillerat. O sigui, em passava el dia a l'orientadora de l'institut, eh? I, bueno...
I tens bon record de l'orientadora? Jo ara no la tinc al cap, la de Lia Jaume Almera.
O sigui, ella molt maca, però jo anava fent com uns testos que m'havien de dir que havia de fer jo en la meva vida. Eren uns testos, que te donaven el resultat que tu volies que et donés una mica.
És dir,
com que era molt fàcil enganyar els testos
una mica
i enganyar-te
com l'horòscop, que al final tots ho interpretem com volem, no? Una mica,
sí.
Sovint.
Bueno. Sí. O que dius, vull que em surti això, vull que em surti allò altre, i llavors ja sabies quins camins fer. Doncs el cervell, bueno, precisament, als 25 anys, per dir alguna cosa, i al final les evolucions no són lineals, no? I sabem també doncs, que cada cervell doncs, evoluciona a la seva manera i al seu ritme, però sí que hi ha una part, que és el còrtex prefrontal, que està, bueno, prefrontal, no? La part del front, diguéssim, que és una estructura cerebral, justament, que té a veure amb això que dèieu, no? Doncs, que se centra en planificar, organitzar, tolerar la frustració, entre altres, seria com la direcció d'orquestra del nostre cervell. I què vol dir això, no? Bueno, vol dir moltes coses, però vol dir que si comencem un projecte creatiu, per exemple, a l'etapa de l'adolescència o joventut, doncs ho estem fent en un cervell en obres i i bueno, no per això menys capaç, ja et veig, Martí, que vols dir alguna cosa, menys capaç, però sí amb més dificultats per sostenir una idea en el temps, no? Especialment quan no veus resultats immediats, no? I aquesta maduració incompleta del cervell fa que sigui més difícil sostenir-se en processos llargs, incerts, amb molt poc retorn immediat, que és aquesta fase. Des de la psicologia de la motivació i bandura, això explica aquesta tensió constant entre el desig de crear i la tentació d'abandonar perquè no veus aquests resultats. Seria una mica això.
No, no volia dir res, eh? No, és un tema
pensatiu.
Que sí, és a dir, sí que em fa pensar molt.
En
com ho diria? No, o sigui, com jo he treballat amb coses de participació infantil i juvenil i tal, i temes de drets d'infants i joves, no sé què, no? I hi ha una reivindicació de dir, són ciutadans de ple dret i han de participar, com a, no? Però sí que és veritat que aquesta setmana he pensat en... Bueno, també he estat a instituts i he tingut la sensació de dir, ostres, potser hi ha aquí una maduració pendent, no? Però no porto cap, sí, diguéssim, crítica...
Sí, la mirada adultocentrista aquí també pot, no, fer els seus efectes, no? De dir, bueno, doncs vosaltres no esteu encara en aquest lloc parlant d'adolescència. Però bueno, no és ben bé així i sí que és veritat que... però bueno, sí que és cert, no, això, que hi ha aquesta maduració, no, i que va progressivament avançant. Parlem una mica d'això també, perquè aquí hi ha un parany, no? El tema de quan estàs preparant una idea, com saps si estàs treballant o simplement estàs com procrastinant, no? Com que no hi ha resultats aquests tangibles que dèiem, doncs com que la preparació és una fase que no sempre es veu, no hi ha aquesta producció visible, doncs a vegades... doncs això, pot ser llegir, pot ser mirar vídeos, escoltar fins i tot una expo o una peça d'una disciplina en qüestió, i això pot semblar no fer res, però el problema és que si no tens un horitzó clar, pots quedar-te encallat en una recerca infinita. I aquí els deadlines ens poden ajudar, és a dir, o fer més mal que bé, si són massa rígids, o sigui, una cosa ni l'altra, no? Com sempre, ens poden tallar el procés, però si no hi són, potser mai acabes passant a l'acció i és infinit. Doncs l'ideal seria això, no? Trobar un ritme propi, una disciplina doncs flexible, un calendari que t'estructuri, però no t'asfixi. Però bueno, també sabem que la realitat, que justament abans en parlàvem amb el convidat que després presentarem, això, no? Doncs que també hi ha coses al voltant, doncs, que fan que tu no tinguis tant de control sobre el ritme de les coses, no? Que passen.
A mi el tema data final me va molt bé, perquè jo m'en dono compte que el compromís en mi mateixa és molt dèbil, llavors si em comprometo en una altra persona, el que comentàvem l'altre dia del tutor del TFM, no? En plan, que si em comprometo en una altra persona, sigui per vergonya o per obligació, ja veig que puc complir estos tempos si no sóc una procrastinadora professional,
I, perdó, bueno, no sé si tenim temps, però també avui ho he intentat girar quan estava al dentista.
Ha donat per pensar una mica,
sí, perquè sempre trien una mica a fer-me entrar. I pensava, a vegades quan procrastines molt alguna cosa i arribes a la deadline i has d'apretar, et ve una energia i una adrenalina que també és xula.
Sí.
Totes l'hem tingut, no?
Sí.
Les 11:55 fan ja un treball de la uni, allò és...
Adrenalina pura. Sí. Allò s'ha de fer sí o sí, peti qui peti, i surti qui surti. Llavors ets més resolutiu, no? Vas més a cara barraca.
Que potser no ets més creatiu, però ets més resolutiu.
No, sí.
No ho sé.
No deu ser un tema de creativitat, no? Vols dir que no és un tema més com ja d'asfíxia... Vull dir, no sempre el resultat és el millor. Almenys jo, quan he tingut 2 minuts per a que tanqués el rellotge del Moodle, segurament no he entregat el millor. He entregat, que a vegades és una victòria, també.
Clar, anem a parlar de tipus de reforços, val? Primer entrarem a una altra cosa que té a veure amb això. Imagineu això, val? Poseu-vos en situació, nois. Una taula, diverses persones, el típic brainstorming, i després comencem a aterrar idees. Com ho fem? I algú diu, i si... I una altra persona diu, uau, això em fa pensar en... I comença la festa, la màgia, no? El ping-pong creatiu. Aquest moment, aquest instant aparentment improvisat que té més potència de la que sembla, perquè sí, no? La creativitat pot sortir d'un cap solitari, però floreix quan salta d'un cervell a un altre. I això la literatura ja fa temps que ens ho diu. Keith Sawyer, que és un psicòleg d'Estats Units i col·lega del Mihaly Csikszentmihalyi, que vam comentar l'altre dia, és un dels referents en creativitat col·lectiva. Ens recorda que les bones idees neixen millor en companyia. I sobretot en aquesta fase que parlem avui de preparació. Aquest moment incert, no? És una mica caòtic, no sabem cap on anem, etc. Llavors, fer-la en grup té premi, i no és un premi petit. Tres coses. Una, el cervell rep un reforç positiu immediat, no? Una mirada d'aprovació, un ai, m'encanta això, una rialla compartida, no? Algú que et diu, va, seguim. Això és un reforç, que dèiem ara. Segon, la solitud s'esvaeix i, per tant, no, quan la incertesa apreta sabem que no estàs sol, que justament abans en parlàvem, no, del teletreball, d'estar sol, doncs no estar sol en aquests moments és or, no? I també en una societat, doncs, que ens té una mica alienats o individualitzats. I tercer també perquè les idees, quan es converteixen, creixen, no? És una frase molt maca, però bueno, té base certa, no? Es barregen, es transformen, es potencien, ja no sabem de qui és què i això està ideal. Llavors, per reforçar això, des del model conductista de Skinner, un altre psicòleg d'ús d'Estats Units, perquè tothom ve d'aquí, ja no sé si els hi paguen, no sé, ja se sap, no?, que tota conducta reforçada té més probabilitats de repetir-se. I en aquest cas, el reforç no ve del resultat final, sinó de la relació, del que s'està compartint, del vincle, de la complicitat. Així que, petit consell des d'aquí, si podem donar-lo, no sé, tampoc no sé amb qui, però bueno, si estàs començant un procés creatiu, busca't aliances, busca't equips, xarxa, comunitat, com Radio Fabra. Per això nosaltres som tres persones fent el podcast, no?
No, jo seria... sola aquí no vinc ni de
clar,
conya.
No, és que seria bastant...
I em venia al cap també el fet de fer un Traiguals, no? Vull dir, com penso en aquest podcast concret i fer una mica de metapodcast, però vull dir, quan l'hem preparat estem, diguéssim, doncs tres persones que no en sabem i ens hi posem i ens anem alimentant mútuament, no?
Sí, i jo vaig apuntar al guió, perdó, per fer referències una mica futbolístiques, però que l'altre dia escoltava l'Andreu Joanola, de presentador de La Sotana, i explicava que ell en algun moment com del projecte de La Sotana en els seus col·legues havia sentit com enveja també dels seus companys, que no sé qui estava a la corpo, que no sé qui li havien donat un programa no sé on, i... que també pensava que és superric fer-ho de forma compartida, però que també és veritat que fica a la intempèrie moltes ferides, no? I com comparatives, certes enveges, i vull dir que has de trobar també molt el teu lloc al grup, i suposo que també hi ha com una feina d'assumir que, bueno, pues que, en plan que tu també tindràs com la teua expertesa, la teua cosa, no? I que ho podràs sumar als altres, però que em semblava bastant honest, perquè és veritat, tenim una mica d'envegeta també a vegades, com de, no? Com de... Bueno, pues de les persones que tenim al voltant.
Total, total, total. Sí, això pot jugar a favor, no? Com de fer-nos de reforç o a la contra, no? Com que potser no ens reforça tant. També en solitari hi ha altres reforços i no reforços, totalment. Val, més coses. Us sona allò de que quan aprens una paraula nova comences a escoltar-la per tot arreu? O quan algú que t'estimes espera, per exemple, un nadó, doncs de cop i volta veus embarassades i nadons per tot arreu, cotxets. Doncs això també passa en la fase de preparació. Quan t'endinses en un tema, no, el cervell afina el radar, s'ajusta la dioptria i comences a veure connexions allà on potser abans només hi havia soroll o no hi havia res, no, com que ho deixaves passar. No sé si us ha passat, en psicologia s'anomena efecte Bader-Meinhof. De cop, tot sembla parlar del teu projecte, no? I dius, ostres. I en realitat ets tu qui comença, no, a mirar amb uns ulls de la creació. És algo com transformador, no? Ara deies tu, Alba, de la transformació dintre de la creació col·lectiva, doncs també et transformes individualment, no? Per la teva pròpia creació. No sé si us ha passat a vosaltres.
Jo pensava aquí com una mica en el procés d'enamorament, saps? Quan coneixes algú i en aquell moment estàs com... Tot t'hi porta. No sé si és bonic o una mica bucle. Vull dir, obsessió, això també és una mica també. Bucle, no? Mm. Però com en aquell moment que tot t'hi porta, que de sobte tu et veus anant, no sé, a escalar i dius, cari, o sigui, en el que a mi m'agrada tindre els peus a terra, no? I comences a fer com coses, a mirar coses, a provar coses que dius, bueno, no sé, que està guai... però que sí que una mica com...
I l'altra part seria com quan s'acaba una relació i tu segueixes portant aquestes ulleres, sí, i te les vols treure, no? Que seria la part no tan agraïda de...
No
clar, t'ha transformat, no? I ara no te les pots treure, aquestes ulleres, o te les has de treure molt a poc a poc, potser. Tot et recorda.
No, precaució. Quan us enamoreu, precaució.
Sobretot. Molt bé. Més cosetes. Ens dona temps de fer un últim de llonsis?
Sí, tira-li.
Aquesta és una gran pregunta, la que faré a continuació. Més preparació és igual a més creació. Realment, com més temps... Clar, és que ho he fet al revés, no passa res, perquè, bueno... Realment, com més temps dediquem a preparar una idea, millor serà, no sempre. No és només qüestió de quantitat de temps, sinó de com el fa servir, no? Hi ha qui escriu una novel·la, doncs, després d'anys i anys de recerca, i qui compon una cançó, entre cometes, exitosa viral, en dues hores, no? Que aquí també podem parlar de què és una bona creació, que no és una bona creació. I últim punt que volíem deixar també aquí, tancarem amb una idea que em sembla important. No totes les preparacions acaben en creació. Hi ha projectes doncs, que no veuen la llum, no? Projectes doncs, que es queden allà i diguéssim que es queden al calaix, i això també forma part del camí, diguéssim. Aviam, que m'he parat amb el guió. Sí, els nos. Els nos poden ser trampolins, no? Carles Capdevila ja ho deia. Gràcies a les persones que li van barrar el pas, el que ell anomenava emprenyadors, va crear projectes nous. Sabem que això pot ser que passi des del privilegi, no? De qui pot tenir emprenyadors, no? Tothom podem tenir emprenyadors amb les creacions o les coses que fem, i que siguin només reptes, no? Obstacles insuperables, no? Que aquí... A vegades preparar no és fer... sinó un gerundi d'estar fent en la creació.
Està guai acabar així, jo crec, no? Perquè a vegades com aquelles coses que no veuen la llum, com comentaves ara, poden com ser com una mica de frustració, no? I que està bé que no passa res, no? Que ja es transformaran o no en una altra cosa.
Total.
Vale, pues donem pas a l'entrevista.
Fugint de l'espiral
Bueno, anem a presentar el convidat d'avui. Tenim en nosaltres el Joan Manel, originari de Sant Pere de Ribes. Això, Joan Manel, si no, després me corregixes, perquè no sé molt bé.
És correcte.
És correcte, vale. No podem ser massa objectives, però a nosaltres és un dels grafistes i dibuixants més xulos del nostre petit país.
Gràcies.
El seu traç l'han vist associat al món editorial, a la música, al cartellisme, ara en la campanya, bueno, ara fa uns mesos en la campanya del sindicat de llogateres, en una de les manifestacions massives pel dret a l'habitatge de les últimes dècades, també en la gent del Tinglado, que fa dels nostres estius uns estius millors. Alguns trets característics de les seves imatges podrien ser la influència de la gràfica de les lluites obreres o l'ús d'imaginari popular per tractar temes d'actualitat en ironia i humor, però també en fermesa en la construcció de resistències davant d'aquells qui juguen en la vida en favor del capital. Tinc la sensació que a través de les seues il·lustracions una pot fer-se una mica la idea de com està la situació social i política actual, una mica com un TN il·lustrat. I a més també li coneixem una altra faceta vinculada al món de la música. Lo podem veure com a bateria del projecte musical Joia, del que acabem de sentir de fet un petit fragment. I que encara que sembla increïble, crec que porten com un any girant, però tot això ja s'han fet un lloc en l'escena underground barcelonina, i a mi sempre em donen vibes de passar-se-ho increïblement bé. Llavors a mi com m'encanta veure amics que s'ho passen increïblement bé entre ells, així que sempre que podem, de fet, los anem a veure. Llavors, Joan Manel, com mos feia por quedar-mos curtes en la presentació, hem demanat ajuda, vale? Així que endavant.
Si hagués de definir el Joan Manel breument, diria que té el do de la tendresa, de brindar una mà estesa, una mà amiga, que t'escolta i recolza, sempre amb un dimoniet rialler tallant el cap per fer-te passar una nit divertida. I en el que fa la feina, doncs, no sé, tot i que la puntualitat no sigui el seu fort i a vegades li estiraries les orelles, cal destacar l'entrega i la creativitat que gasta. Fa les coses amb la mateixa cura que una àvia fa el dinar pels seus nets. Pura maquinària engraçada, podríem dir. I res, escoltar-lo i observar-lo i observar la seva feina sempre és un camí cap a la inspiració, almenys per mi. I res, jo, Manel, ara ja em pots convidar a unes birres, que t'he deixat de puta mare, que bon Déu. Així que res, au, adeu, miau.
Li has conegut la veu, no?
Sí. Hòstia, que maco, t'admira. Bueno, ja...
Sí, no, Déu-n'hi-do, jo no, ja penjo els auriculars.
Ja ho ha dit tot, l'Eloi.
Això us ho dieu, també, l'acabar un concert abans?
Sí, la veritat és que som bastant monyes en aquest sentit, però crec que sempre ho hem posat molt en valor. Com un grup de quatre senyors, és important com treure's una mica les capes aquestes de ceba i poder-se dir les coses, tant les bones com les dolentes, no? Però fer com recalcar les bones i dins si estem fent les coses bé i que ens estimem, i és important, perquè fa venir ganes de ser-hi i de continuar-ho.
Sí, sí, sí. Escolta, parlàvem a la tertúlia sobre el procés de preparació, llavors, si et sembla, hem preparat unes preguntetes com més en relació a esta fase, ¿vale? Llavors teníem alguns dubtes quan ho preparàvem sobre quins són els primers passos que fas tu quan t'arriba un encàrrec. No sé si tens una mica com algun, ja com algun mètode molt fixe o depèn molt d'en què estàs treballant en aquell moment o com funciona, Joan Manel.
Sí, d'entrada, quan, o sigui, la manera de començar, almenys la meva, és que jo, com els meus referents, ja els tinc prou clars gràfics, no? De fet, també en aquesta espiral de hiperconsum d'imatges a la que estem abocats i abocades cada dia, trobo que moltes vegades mirar més imatges resulta contraproduent, perquè em perdo en les comparatives, en la feina dels demés i em costa molt sortir de desenganxar el cap del mòbil en aquest sentit. Aleshores, doncs, sí, el que dèieu, no? Aquesta part de llegir, passejar, intentar com portar al servei d'alguna forma aquest estat on afines l'òptica i pots començar com a interrelacionar les coses perquè jo no sé, per acabar com es diu això, com filant prim, no? I arribant a conceptualitzar el que convingui en el moment, com convertir-ho, fer la relació entre imatges i idees que resulti idònia pel que s'està fent en el moment, diguéssim.
Clar, però i estava pensant, però dius de deixar-ho com fora de les imatges, o ho entes bé? Perquè llavors vol dir com fer preparació, però amb altres disciplines, diguéssim, que no tinguin a veure amb les imatges, això és fàcil de fer o què?
Sí, a mi em funciona més, perquè ja sé més o menys. També hi ha moments en els que o sigui, li vull donar una volta i fer una cap a un registre gràfic que no domino tant. Vale, aquí sí que necessito mirar-m'ho més. Però moltes vegades, i quan és feina capitalitzada i monetitzada, ja quan algú et contacta, ve a buscar com un registre concret que ja ha vist abans. Total. Llavors, vale, jo ja sé que aquesta gent espera un cartell d'aquest estil, com si fos gràfica soviètica, jo que sé. Doncs és igual, doncs no em perdré ara amb mirant imatges i que ja ho faig cada dia, perquè cada dia estem allà amb el cap enganxat a l'Instagram.
Sí. Clar. Total.
Doncs, sí, busco lectures, passejo. I també una qüestió amb això, que he hagut com, clar, és la part de la feina, encara que estiguem parlant d'un encàrrec monetitzat, és una part que costa molt de quantificar i en la que també t'hi pots perdre. Llavors, com venint d'una família treballadora on no hi ha hagut com educació amb la creativitat en aquest sentit, a mi, per exemple, em costa molt separar-me i no sentir-me malament perquè no deixo de sentir que no estic fent res quan en realitat sí que estic treballant i encarant d'alguna forma.
Ja, doncs, clar, és el que comentem abans, com de proposta. Sentir que no estàs fent res perquè no hi ha com un producte final, no? Però que òbviament també estàs corrent. I no sé si això com després el traduir-ho en... O sigui, és fàcil com després traduir-ho com de cara al client, diguem-ne, saps? Com, o sigui, se reconeix esta feina en general o no?
Suposo, no vale. Sé, sí, és més la feina interna de que no aparegui el dimoni aquest que et diu vale. No estàs fent res, ets un pòtol, espavila.
Ja. Comentàvem que tu tens com una estètica molt reconeixible i que no sabíem, o sigui, com si ha anat com evolucionant una mica en el temps i si tu has buscat una mica com esta evolució cap aquí o com ha sigut una mica com este camí al que fas ara.
Sí, no sé, jo he vist com coses que m'han anat agradant i me les he anat apropiant una mica. Llavors, també com fent una feina, diguéssim, de és com un exercici de registre, en realitat, perquè si agafes un registre concret, tu estàs acostumat a veure, jo què sé com dir-ho ara, igual faig un exemple tonto, no? Però,
o igual no l'entenem. O
no, tu estàs acostumada, per exemple, a veure aquests cartells de, jo què sé, de celebracions de fites històriques de la URSS, que, jo què sé, la carrera espacial, vale? Que hi ha com un gran llegat de cartellisme sobre la carrera espacial de la URSS. I pues, quins elements hi ha? Coets, estrelles, no sé què... tot l'imaginari, inclús de la URSS, no? Les espigues, els punys i tal... Però de sobte, com agafar aquest registre i dibuixar-hi la dragona del teu poble per fer un cartell de festa major, com que li dona una volta i, mm-hmm. i no sé, genera un altre món visual que a mi, no sé, sempre m'ha resultat molt interessant. Mm.
I comentaves abans que, o sigui, la gent quan ve a buscar-te, no, d'alguna forma, ja sap, o sigui, com, no? Ja saps què espera o... No? Llavors, com, tu sents que en cada encàrrec estàs com creant una mica la teua marca personal, per dir-ho d'alguna forma, o...?
No, o sigui, depèn de... M'intento vincular a l'encàrrec segons l'interès que em desperti, també, o dins de la meva escala de valors, el valor que considero que tingui. Si, jo què sé... Tampoc ara vull... No voldria com menys tindre ningú, però jo què sé.
No cal que ho facis, i si ho fas, no...
No sé si res, igual, un negoci.
Però no.
Un negoci, jo què sé.
Vale.
Que resulta que vens piruletes, jo què sé. Pues, vale, fantàstic, anem a treballar junts, anem a fer algo xulo, però si resulta que en lloc de vendre piruletes ets el sindicat d'habitatge vens de part del sindicat d'habitatge del teu barri, doncs és probable que m'involucri més, perquè
clar,
considero que és més important l'abast que això pugui tenir i de quina forma es comunica. Inclús obrirem l'opció a que aquesta feina no sigui remunerada, perquè entenem que els recursos, o sigui, tots els recursos econòmics que pugui generar aquesta campanya en qüestió, doncs no han de retribuir sobre mi, sinó sobre la causa que es treballa des del sindicat.
I en aquest procés em venia com una altra pregunta, com també te'n deixes a incorporar qui et fa l'encàrrec en la pluja d'idees o incorporar elements creatius que tu et puguin a desenvolupar X, no ho sé, un dia vam dir, hòstia, vas com compartir proves que havies fet el logo d'Al·lèrgiques al Polen,
sí,
i de cop hi havia un mentolín, i vam dir, jo què sé, potser elles li han passat una llista de coses que estan al seu imaginari.
A vegades ho demano, si veig que no estem acabant d'entendre'ns, dic, vale, doncs passem una llista de coses que entren dins el vostre imaginari per poder... En general intento fer-ho jo sol, perquè el que passa, si no, és que clar, normalment per poder... O sigui, com que va haver un dia que vaig tenir la genial idea de convertir això en el meu motor econòmic, he de poder com sostindre diversos projectes alhora. Mm. Aleshores, hi ha moments en els que col·lectivitzar aquest procés em fa tornar-me boig, perquè no puc estar pendent de tot alhora. Aleshores intento com no delegar la majoria de coses que pugui per tenir jo una mica més de control sobre els temps i sobre el resultat final, i si no, doncs sí que ho demano, un plan, va, doncs... O depèn del què, també, si, això, doncs si és logo per un grup, doncs mira, ja m'has contactat, és perquè confies una mica en el meu criteri, no? I deixa'm fer mi, i si no arribem a bon port, doncs no passa res. No sempre s'ha d'arribar com a un resultat final on les dues parts quedin contentes. A vegades no passa i no passa res.
Ja. I esta part de making of, encara que no sigui el client, diguéssim, l'ensenyes en algú? Abans comentàvem que treballes a un espai on hi ha altres persones. No sé si ho fas, això, com d'ensenyar, si fa vergonya ensenyar el procés, per si no, no sé.
No, és, de fet, ho duim molt amb la gent amb qui compartim el taller, i sobretot l'espai de treball, d'estudi, diguéssim, sempre ho posem molt en valor, que és que com tenir-nos un al costat de l'altre i poder dir, Sara o Raül, vine un moment i mira això, en plan, tu què entens o com ho veus? i és una constant, en realitat. O sigui, estem com tots molt al dia de què està fent cada un i amb qui està treballant, perquè ens estem com constantment revisant els uns als altres.
Ja, és que si no, potser seria una feina molt solitària, el que comentàvem abans, no? Mm. Que si no, vull dir que es perdria com tota esta part de les idees juntes que comentava abans la Natàlia, no?
En Chris Ware, que ara li estan fent com la superretrospectiva aquesta al CCCB, recordo una entrevista, perquè és dibuixant de còmic, i tenia una entrevista on parlava de la com l'estreta relació entre la solitud del dibuixant i els trastorns depressius.
Hòstia.
Perquè ja era una persona amb pues això, amb problemes de depressió. No sé.
És que l'aïllament, en general, està molt relacionat amb tot el tema de trastorns mentals.
I jo t'anava a dir, o sigui, t'han vist algunes vegades per xarxes com serigrafiant les camisetes, no?, que després vendràs tal. Vull dir que tinc la sensació que tu estàs molt com en tot el procés de la feina. Llavors, no sé si això és com una decisió política, és una decisió d'abaratir costos, és o sigui, com, o ja et mola com poder veure tot el procés, o per què?
Bueno, és una mica perquè doncs, sempre hem apostat per fer-ho tu mateix i com aquest esperit de creatiu, també perquè ens anem adonant, o sigui, ens anem adonant tota la gent que ens anem trobant i anem com construint aquesta xarxa creativa i d'amistats que jo què sé, equipar-te un taller d'un dia per, o sigui, equipar-te un taller d'un dia per l'altre és impossible, no sé, que tinguis molts diners, perquè aleshores el que hem anat fent és anar-nos agrupant. Doncs si un té això, l'altre té allò, ens hem anat movent els últims 10-12 anys. Sembla que sigui una mica per atzarós, però en realitat no ho és gens, com les decisions que hem anat prenent on hem anat acabant a petar cada un, per de sobte dir, vale, doncs clar, jo puc sostindre la meva alternativa econòmica perquè puc o sigui, puc ser jo qui la produeix. Clar. Des de que tinc la idea fins que l'acabo materialitzant. Oi, si hagués d'encarregar moltes coses no tindria diners.
Clar,
per fer-ho.
Clar. I escolta, comentàvem abans, bueno, sí,
vale.
No, que comentàvem abans que també formaves part de Joia. No sé si trobes com similituds a l'hora de tot com este procés de creació que parlàvem ara. No sé si és una cosa com molt més col·lectiva o no, si una cosa alimenta l'altra, com en tota aquesta fase de preparació que comentàvem i que genera.
Sí, anem fent, o sigui, jo què sé, amb el grup, per exemple, tinc aquesta idea, la gravo i te la passo, grava't, però grava't amb la càmera que necessito veure els acords que estàs fent, no sé què. Per mi el més important respecte a la música és que també amb els anys he anat veient que jo sempre he necessitat, en el moment en què decideixo capitalitzar la meva feina i monetitzar-la, sempre he necessitat tenir com una via d'escapada creativa on el motor no sigui l'econòmic, sinó com la il·lusió i les ganes de fer alguna cosa perquè et mou fer-les, i a més que sigui col·lectiva, que no sigui individual com el fet de dibuixar. I doncs, en aquest cas és la música. Doncs, jo que sé, hi ha gent que fa dansa, hi ha qui fa un podcast, que és fantàstic. Jo el que sempre he fet doncs, és fer música amb amics, perquè és la via d'escapada. Els pocs diners que això pugui generar doncs, es queden guardades
mateix,
a les arques del grup per poder seguir fent coses i tal dia treure un disc si podem pagar-lo.
Molt bé. Escolta, abans de tancar l'entrevista i passar en aquesta secció tan meravellosa que ha preparat Martí, on te podem veure aquest estiu, per si algú ara mos està escoltant i diu li vull fer un encàrrec, estaràs en alguna fira, ho sabem això?
Jo espero que a les platges, no?
Les platges, vale, mos prenem l'estiu de descans.
No, el dia 12 de juliol el col·lectiu Mandràgores ha muntat com un esdeveniment a Cardedeu, que fan unes xerrades sobre sexualitat i després hi ha com una fireta i seré. No tinc gaire més plans.
Vale, però super. Pues,
ja és un plan.
Ja anirem a la platja a buscar-te.
Exacte. També mos ve de gust en la cara que foten aquest estudi trobar-nos a la platja.
I sortim de pet.
Molt bé, pues passem a la secció del Martí. Música.
Molt bé. Bueno, és una secció en pràctiques una mica com el mateix podcast, llavors. L'altre dia en vam fer una i avui en farem una altra. No serà un test picant, no et preocupis. Vull dir que no seria de cop un altre ambient.
El prohibit als pares, aquell que feien.
Mític.
Hòstia, fortíssim, això donaria...
Com es diuen els presentadors?
Badó i Adó. No.
No, no. Ah, no, no.
Bueno, he de fer una secció, llavors.
Vale, perdó.
Sí, dale, dale.
Agafo el guió, no? De nou.
Mira, li estava dient a Natàlia que he perdut el final del guió, perdoneu. Tu tira.
Jo tiro. Vale. Som-hi, veure, Joan Manel, sabem que la vida d'artista, creador, té incerteses, una mica de precarietat i costa guanyar-se les garrafes en aquesta vida i també en totes, una mica. Entenem per això que tu et deuràs preguntar a vegades, no? Jo m'ho pregunto, què serà de mi d'aquí uns anys? M'ho pregunto de mi, no de tu.
Jo també m'ho pregunto.
Dels dos. No, potser et dius, ostres, jo d'aquí uns anys dissenyaré la imatge de les noves pel·lícules de Star Wars, no ho sé. Viuré a Istanbul dibuixant murals al carrer, timaré a guiris i expats de Barcelona tot venent-los falsos originals de Miró, potser trauries molts diners. Bueno, a qui ens agrada cuidar les vides dels nostres convidats? I avui et tirarem les cartes, o et llegirem la mà, o utilitzarem una mica una bola de predicció del futur. Tot això ho farem en format MP3, perquè ens queda poqueta estona. Aleshores, t'explico una mica com serà la dinàmica, no? Que et necessitarem una mica tu, eh? Diguéssim que nosaltres tenim una amiga que és la Conchi, que és la nostra tarotista de confiança, i ens ha dibuixat un mapa de possibles camins que prendrà la teva vida. Un mapa que, afortunadament, està en construcció, afortunadament per tu. Aleshores, nosaltres aquí t'exposarem un escenari que viuràs els propers anys. Tu hauràs de decidir com actuar i això et portarà a un escenari o a un altre. Una mica com el llibre aquell, no sé si el coneixeu, molt referent, de Los del Sud us matarem a tots, que jo què sé, en un moment et deia, si ara mates a un cantant a la plaça Girona, ves al capítol 3, i si no, el Valero Sant Martí et portava al capítol 12. Anirà una mica així. Eligio tu pròpia aventura.
Del podcast igual te truquen per fer una novel·la, Martí? O sigui, estàs...
Bueno, aquí tots ens truquen per moltes coses, eh?
Vale.
Jo crec. Aleshores, comencem. Any 2027. El Festival Primavera Sound t'ofereix crear la seva imatge i cartell per a la propera edició. Un encàrrec sucós al qual t'ofereixen els mateixos diners que has fet els últims 5 anys en diversos projectes. Aquella mateixa setmana, el nou festival emergent de punk rock que està organitzant en Joan Colomo et demana de fer-los el cartell i imatge del seu festival. Et pagaran el que demanis, però et recorden que és una moguda autogestionada. Amb dues propostes et fan molta il·lusió, però, bueno, vas de cul i n'has de triar una. Per quina et decantes?
Complicada decisió.
A mi sí està Joan Colomo.
Sí, clar.
Nah, sempre hem apostat per la gent que tenim a prop i hi ha moltes coses del Primavera Sound que ens agraden, però moltes que no ens agraden gens, així que amb en Joan Colomo.
Vamos.
Molt bé, com ens agrada el Joan Colomo? Crec que aquí va ser entrevistat, em sona, en aquest mateix estudi. En tot cas...
El Lluís ens ho confirmarà, diu que sí.
Sí? Ai... Bueno, has triat la moguda autogestionada en Colomo com haguéssim fet totes aquí.
Sí.
Ets un artista compromès i respectat per tot Catalunya. Ara ja estem al 2035.
Va ràpid,
2035
això, no?
Queda una mica.
Ah, no, queda...
Bueno, d'aquí 10 anys.
D'aquí 10 anys. D'aquí 10 anys.
Pensa quina edat tindré el 2035.
Pues t'informo que tu has seguit així, com una formigueta, i t'ha arribat una proposta caire mundial que no esperaves. Tu, Rocío Quillaumán i Iker Aturre us han convidat al Museu MoMA de Nova York per fer una exposició col·lectiva sobre el cartellisme català. Arribes al museu i et trobes una sorpresa que no esperaves i és que Elon Musk és qui ha comprat aquest museu i, per tant, l'exposició... Pues,
hòstia, aquestes coses s'ha vist, eh? Yeah. Un WhatsApp, una com Hisenda, no? Que diem no, abans, vull dir, un avís previ.
No t'han avisat, llavors... Davant d'això, el Joan Manel es planteja dues coses. Una, fas l'exposició, com estava previst, però penges una història a l'Instagram que diu Elon Musk tontolava. I decideixes donar els diners que t'estan pagant a la causa revolucionària del poble català. Però hi ha una altra opció que pots triar, que et portarà un altre camí.
Aviam.
Només de veure'l tombes cua i demanes que treguin totes les teves obres d'aquesta exposició. Saps que això et pot suposar problemes legals i tu truques a la comandanta Anna Gabriel, que sabem que és una gran advocada contra els dolents d'aquest món, i que et defensi de tot aquest lío.
Jo crec que faig l'exposició, primer per endur-me els diners i sortir corrents, i perquè és l'oportunitat d'or per enverinar-li el got d'aigua a Elon Musk.
És que Tonto Lava no m'ha semblat prou gamberro, la veritat.
No, tens raó, perquè bueno...
Enverinar-li amb laxant i que sigui, és igual.
Que li passa malament una miqueta només.
Sí. També pren tanta cosa que potser amb una sobredosi d'aquí res, bueno, en fi.
Igual no arriba al 35.
No arriba.
Sí. En tot cas, és fantàstic, a part d'enverinar Elon Musk, que has donat els diners a la causa revolucionària del poble català. I ara ja estem al 2050.
Però això ho ha dit ell, que m'ha donat molt...
No, bueno, ja estava dintre de la...
Jo crec que se la quedava,
No, els diners
vale. Sí a tot, ha dit sí.
Vale.
Potser feu un mitjà.
Escolta'm, igual, aparto 2.000 o 3.000 euros per mi.
També és veritat, hòstia, sí.
Una miqueta, un piquito.
Sí. Sí, com sigui.
Som
els dos... I s'ha de pagar quota d'autònoms.
Ja, és veritat.
Sí.
En tot cas, voleu saber el 2050 on estarem?
Oh, i tant.
Tenim temps o ho hem de deixar pel
proper episodi? No, sí, home.
Bueno. No, al final el volem, eh? Anem bé, anem bé.
Gràcies a això, un partit socialista, feminista, d'esquerres, anticapitalista, governa la Generalitat i ha instaurat una espècie de dictadura del proletariat a la catalana, que això podríem pensar una mica com és, i s'ha quedat als mitjans de comunicació, també amb la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. Aleshores, et volen agrair una mica que al final estem al 2050 on estem, gràcies a un gest que tu vas fer al 2035, i t'ho volen agrair i et volen donar una porta i un projecte que et donen tots els diners perquè el facis.
Millor tard que mai, aquestes coses.
I et diuen, mira, Joan Manel, pots fer la cançó de l'estiu de TV3 i envoltar-te de gent xula per fer-la, no? Llavors, jo aquí et pregunto tres coses. Aquest és una pregunta a desenvolupar. Vull dir, ara que ja has començat, pregunto tres coses. Amb qui ho faries? Tu et pots envoltar amb qui vulguis. Qui dirigiria el videoclip? Qui sortiria? També la portada d'imatge de la cançó, si la faries tu, si li diries a un col·lega.
Jo crec que em limitaria a fer la part gràfica. L'encarregaria la cançó a la Jessica Puya, gran vedet catalana, i la direcció...
Bueno, ho podem acabar.
El meu amic Eloi, que se n'encarregui ell.
L'Eloi del...
Sí, l'Eloi, jo quan el sento em fico nerviosa, eh?
Sí.
Sí.
Doncs ja ho tindríem.
Ja estem, no?
Sí.
O sigui, amb qui faria la cançó?
Amb qui faries? Ja ho he dit, Jessica Puya.
Ah, correcte, perdó, estava despistada.
Sí, doncs...
Ideal.
Sí.
Vale, bueno, haurem d'esperar uns anys per sentir esta cançó. No sabem, trescat, que mos té preparat per aquest estiu. Esperarem la perleta per aquí uns anys.
A veure, Joel Joan, sí.
Tu, de moment, el que has de fer és com aguantar viu fins al 2027. Que és quan rebràs una trucada o del Primavera Sauna, del Joan Colomo, i vale. Tu a partir d'aquí ja... Tu ja vas fent això que t'hem dit.
Dos anys els puc estirar.
Sí.
Espero.
No t'han vist tan malament, Joan Manel.
Torna, o sigui, jo crec d'aquí uns anys, quan t'hagi passat tot això, tornes amb nosaltres i fem un altre d'això.
Bueno, escolta, anem tancant,
anem
no?
Anem tancant, sí.
Mos trobem d'aquí un mes, si tot va com ha d'anar.
Bueno, sí. No... Que estimats oients, molt ràpid, no? Que al principi li hem anat al Joan Manel. Fes un gargot mentre estàs escoltant-nos i estàs aquí amb nosaltres. No sé si ens vols definir, explicar què és allò que has fet.
Un micro dels que estem utilitzant, que m'ha semblat maco.
Molt bé. Ho són molt.
Ho són molt, la
gràcies
veritat,
a
i són molt útils.
Sí.
Vale, tanquem, sí,
Alba,
no?
Perdona.
Tanquem. No passa res. Escolta'm això, que mos retrobem el mes de juliol, que al tercer capítol parlarem de la fase d'incubació, que es veu que va de tenir paciència i deixar reposar una mica les idees. Com nosaltres de paciència tampoc és que en tinguéssim massa, portarem una altra convidada, no sabem qui ara mateix, no. Però algú que mos pugui parlar una mica d'este art de l'aturar-se.
I aprofitem també si algú té molt d'interès en venir i parlar d'incubació de les gallines, tal, doncs endavant.
La porta està oberta.
Està obertíssima.
Exacte. Mos retrobem al mes de juliol. Merci, fins la propera. Era, porteu-vos bé.
Adéu.
Adéu.
Gargots.